les illes i pluja arreu de Mallorca. I així hem arribat a les 10:04. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres en ràdio, fora d'hora, amb Julià Frau.
Bon vespre i de tornada ja en aquesta segona hora de programa. Continuem els mateixos, el que canvies a la part tècnica, que ja ens ha deixat en Facundo Tenaglia, i arriba en Iker Hernández. Bon vespre, Iker. A la part tècnica de càmeres continua na Maria Cerdà. Tenim un convidat que no s'atreveix a entrar a l'estudi i ha quedat en na Maria allà, però el s'apersa el llapolies que tenim aquí. I bé, n'hem presentat següents convidats d'avui. Na Cristina, per cert, queden nosaltres. No és vera?
Sí, una estoneta, sí.
Pots quedar tot el programa, si vols.
Super.
Tu te'n pots anar quan vulguis i venir quan vulguis.
Jo és que amb aquestes xerxeries, però...
I també s'incorpora a la taula de nosaltres, Isaac Hernández, que avui, com que no en Marco...
Tendràs...
Una, seus aquí i faràs la teva secció durant el seu temps. I així jo no prendré el protagonisme en Marco. Si vols, per ell bé, perquè si no se me pot enfadar. Bé, ara ja sí, donant-se benvinguda a dos components d'una petita empresa que es diu Maramarca.
Com K, sí.
Amb K, i que les xarxes, a més, es arroba maramarca.mm.
Sí, és a Twitter i després a Instagram i a Facebook és Estudi. Maramarca Estudi. Estudio.
Se suposava que no havia de xerrar fins que te digués, però com que ja t'he demanat, no, no te preocupis. És broma, és broma. Bé, ella és la Natividad Pérez, el marketing manager de l'empresa, i amb ella ha vengut en David Amoretti, que és el desenvolupador web i bé, s'encarrega d'aquestes coses que ja m'ha renyat per la meva web. Però bé, benvinguts a tots dos.
Gràcies.
I jo vull que me conteu un poquet com és la vostra empresa.
¿T'importa que hablemos en castellano?
No, cap problema. Vale, es que ¿m'entens en mallorquí? ¿M'entens?
Sí, perfectamente, sí, pero nos expresamos mejor.
Sí, cap problema.
Y ya que estamos aquí, para no decir una...
Te posarem un emoji.
Venga, perfecto. Nada, nosotros es un pequeño estudio creativo que, bueno, que formamos David y yo hace nada, apenas unos 6 meses más o menos empezamos. Es un estudio de diseño gráfico, desarrollo web. Dentro de la parte de desarrollo web tenemos una parte que estaría dedicada a social media. Y luego también nos dedicamos a la fotografía y al video marketing. Y bueno, en principio creo que no me había nada más.
No, ya has dicho bastante.
Ya está. Y bueno, ahí David es el que lleva la parte de desarrollo web. Uh-huh. Y yo llevo más la parte de diseño gráfico y un poco creatividad. Nos metimos en social media, aunque con un poquito de miedo y con mucha humildad, porque aunque yo hice el máster de marketing digital, que además tuve a Majo de profesora...
Te va tenir de profesora, de
sí,
més.
Sí, sí, sí.
I què
sí.
tal? Era bona estudiant.
Molt bona.
Anem a entrar aquí, ara.
Ara
és el moment,
no ja
de, és el moment de ses fruites.
No, molt bé, no
fora d'hora de fruites.
No ha anat molt bé,
sí?
De veres. Sí.
I en David, què tal Sirà, que t'apareix?
Home, ah, jo no, crec no, que si s'ha juntat amb ella serà bo, no? Fa un no, bon tàndem, no?
Però Majo no lo sabe, però jo este any estoy haciendo el mismo máster.
Ah, sí?
Que és algo de lo que yo no controlo de marketing, no? Yo me encargo del tema de las webs, diseño, fotografía, pero este año he empezado el máster.
Y también te has apuntado.
Correcto,
muy bien.
Y sé que voy a dar
pues
clases
contigo. Nos veremos
contigo.
En febrero. Sí.
Vos, que bé. Mm. Però el marketing és tenir un poc d'imaginació i moltes ganes, sobretot.
Jo crec que sí. Uh-huh. S'ha de dur per de dins.
L'altre dia vaig penjar a les meves xarxes, arroba Julià Frau Social Media, a Instagram, una fotografia, perquè se llamaren dir, i no t'avorreixes a la feina, fent feina? I jo vaig dir, no, si la meva feina és tota imaginació, o sigui, disfrut moltíssim. I vaig penjar una foto davant la mà, perquè, a més, era un company que fa feina dins d'una oficina, que no li agrada moure't-se, no, i jo li deia, mira, estic fent feina i estava fent feina davant la platja.
El meu jefe sempre diu una frase que la veritat és que jo me l'he agafada bastant, i sempre l'he dit jo, ara li he llevat. Però ell sempre diu, si el teu hobby... realment és la teva feina, mai sentiràs que fas feina. Llavors, jo crec que és això, és a dir, és dia a dia d'una persona que realment li apassiona el màrqueting, la comunicació, creativitat, és a dir, tot el que envolta aquest món, no te sents que estàs fent feina, evidentment, perquè guanyes un dobbés o amb això pots viure, però realment jo quan estic a casa meva no sé estar en el sofà sense estar mirant xarxes socials o sense estar mirant les novetats que hi ha hagut aquell dia, és a dir, però perquè jo no és una feina, i realment és feina, és bo per la meva feina, però no ho sento així. M'imagino que vos passi igual,
bueno, no? Passa exactament sí? Lo mismo, o sea, sí. Nosotros desde que nos hemos juntado y estamos trabajando juntos y haciendo el tema de páginas, diseño gráfico y todo eso, más que un trabajo es un hobby, o sea, le dedicamos
totalmente
muchísimas horas y es algo que nos encanta.
Totalmente, además los dos, ambos dejábamos trabajos con una trayectoria, él de 10 años y yo de 13 años, y realmente lo dejamos porque nosotros dijimos nos vamos, con una mano delante y otra detrás, ¿no? Como todo emprendedor, y quisimos apostar por hacer esto, es decir, dedicarnos a algo que realmente nos apasionara, como era la creatividad. Somos mucho más graciosos en casa, lo que pasa es que aquí estamos como... Ay, Dios
no,
mío.
Però molleu vos.
Heu intimidat un poc a la ràdio.
Heu menjat xutxeries. Sí. Penseu
no,
que teniu...
No.
El botó vermell aquest que teniu aquí damunt, el podeu pitjar si qualque pregunta és un poquet incòmode. El botó vermell, ho veus? Aquest,
sí, sí.
El pot pitjar i...
Aquest
no
des... preguntes incòmodes.
No n'hi ha, però si qualcú no te molesta, ho pot pitjar. Val? Jo he de reconèixer que a mi, personalment, jo el primer que faig quan m'aixeques de matí, mal? Me rento els dents, me rento un pot la cara i estem que pot la cafetera en marxa a totes les xarxes que jo gestiono per veure com està tot. I abans d'anar-me'n a dormir també. Jo per no si qualcú, per si...
Ah, jo no m'he aixecat del llit
i ja quan
agafes per despertador ja estic mirant xarxes socials. Sí que és vera, és un hàbit que en sé que molta gent no estirà d'acord, però que hi ha gent que ho fa.
Però a mi m'agrada, i per exemple a vegades faig un cafè amb una amiga i me diu, vols deixar el mòbil? I dic, estic fent feina. Ara són les 3:30 i vull publicar, o he publicat fa una hora i vull veure com va això. Vull dir, simplement estic fent feina.
Exactament igual.
Clar.
Nosotros a veces ni hablamos, o sea, te despiertas, te sientas a tomarte el café y estamos los dos con el móvil. Yo comprobando, pues eso, las redes
pues
sociales
mirad
que gestiono, si hay alguna contestación, alguna pregunta, algún mensaje.
Sí, o una queixa.
O una queja.
Quant abans contestis, molt millor.
Jo li vull demanar a ells, perquè sí que és cert que aquesta decisió, no, de deixar la zona de confort, no, que li diuen, per arriscar-se realment dins un món com és la comunicació i el màrqueting, que jo me'n recordo que l'any 2007, per exemple, el món de la comunicació ho va passar molt malament, i que gràcies a internet, a tot el tema que hi ha hagut de social media, tota aquesta aposta real que moltes empreses han fet per aquest sector, ha ajudat a gent que, això, que estava cansada de la feina que sempre feia i ha donat aquesta passa. I els hi va molt bé. És a dir, el bo és que els hi va molt bé. És a dir, aquest pastís, no?, que moltes vegades deim... No?, que hi ha sectors, moltes vegades, que dius, ui, no li diré això a aquell perquè no sigui cosa que tal. Dins aquest sector, la veritat és que no passa. És a dir, el pastís n'hi ha per tothom.
Sí.
Sí, a ver, nosotros cuando... Yo tenía experiencia en el marketing tradicional, pero sí que es verdad que en el marketing digital yo estaba totalmente perdida, por eso quise hacer el máster. Pero bueno, nosotros veíamos que combinando las actitudes que tenía él y las actitudes que tenía yo, pues que podíamos formar un equipo potente, es decir, fuimos muy realistas y pusimos encima de la mesa pues qué queríamos hacer en el futuro, ¿no? Y vimos que sumando sus actitudes y las mías, pues considerábamos que, bueno, tampoco no podríamos expandirnos muchísimo, pero bueno, tener un trabajo y una empresa y dedicarnos realmente a lo que nos gusta.
Jo vos volia fer una pregunta, i és vera que aquest sector és molt ampli, abasta moltes empreses, però també hi ha molt d'intrusisme, crec. M'agradaria saber a vosaltres com capitzeu una mica aquest temporal de intrusisme i també quin és el valor afegit de la vostra empresa, perquè hi ha molts d'estudis de comunicació aquí a Palma, petitons, així com l'heu definit, i no sé ara ben bé perquè jo, per exemple, vos podria encarregar una web i per què seria diferent aquesta web.
¿Por qué sería? Básicamente por el trato que damos a nuestros clientes. Bueno, si te fijas en nuestra página web, el lenguaje que utilizamos, los copies que tenemos, los textos, los redactados y todo, es un lenguaje mucho más... no es tan, es muy informal.
aprofitau i donau la vostra web, i així si qualcun d'escolta pot entrar.
Sí, en www.maramarca.com.
En K.
Otra idea de las que tenemos, sí, con K.
Maramarca, en cada kilo, .com.
Correcto. Y otra idea de las que tenemos, que bueno, eso es un poquito una idea que me implantó ella, es que nosotros más que clientes queremos fans. O sea, es un servicio que damos, el trato directo este con el cliente, servicio 24 horas durante los 7 días de la semana, tienen nuestros móviles.
Es decir, lo primero que hicimos antes de hacer la página web fue pues analizar a la competencia. Bueno, en eso Majo me dará la razón, es decir, tienes que analizar realmente dónde te vas a meter. Hicimos un estudio, es decir, analizamos, no podemos decir los nombres, pero muchas agencias de Palma, algunas muy importantes, algunas con las que incluso yo en mi empresa había trabajado y que había despedido porque no estaba contenta con ellas. Y ahora estamos compitiendo en Google AdWords por estar encima de ellas, que de hecho hoy hemos comprobado que Maramarca estaba por encima de una que habíamos hecho el estudio hace 5 meses, ¿no? Pero sí que lo que vimos es que muchas agencias con el paso del tiempo lo que hacen es acomodarse y ser poco creativas. Entonces vimos, o nosotros creemos que vimos en ese estudio, cuáles eran sus fallos y dónde nosotros podíamos apostar. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Sobre todo en ser muy creativos cuando viene un cliente, en darle unas pautas de una estrategia, pero siempre muy creativa, para que se diferencie de su competencia, igual que hemos hecho nosotros. Y para nosotros, nuestra muestra es la página web, que le hemos dedicado prácticamente 3 meses, desde una creatividad, establecer un tono, absolutamente todo está estudiado, los colores, todo. Es decir, es un poco la diferencia que nosotros queremos ofrecer al cliente que realmente se decide por Maramarca. Para mí lo mejor es que ahora la gente que está viendo la página web me digan, o me llamen o hablemos y me digan, ostras, es que hemos visto vuestra página, me parece mentira, es súper profesional, que realmente es como la primera que hemos hecho de...
Clar, és que una web, vulguis o no, és una carta de presentació importantíssima avui en dia.
No, jo volia reafirmar molt el que ha dit na Nati en aquest sentit, és a dir, hi ha moltes agències que s'acostumen a fer feina amb una marca i
ho fan tot igual, no diferencien.
No es fa tot igual, és a dir, és que és molt important que el client estigui molt content amb aquella agència. Per què? Perquè surten, hi ha moltes agències que estan sortint, que estan oferint un valor afegit i moltes novetats que potser no t'està donant la teva. És a dir, sí que és cert que les primeres agències de comunicació aquí a Mallorca, que algunes s'han acomodat, sí, i sí que va bé que venguin de noves per posar-los també les piles. Amb això sí que estic d'acord amb tu.
A ver, la competencia es feroz, nosotros lo hemos visto, es decir, antes de meternos, evidentemente, pues eso, hicimos un estudio y llegamos a esa conclusión. Es decir, yo, por ejemplo, leía páginas web, nosotros somos personas que siempre en nuestro día a día tenemos mucho sentido del humor, y veíamos páginas web que cuando tú quieres hacer un diseño o hacer una página web, evidentemente, aunque sea seria, pero siempre tienes que utilizar algo que enganche al cliente realmente a decidirse por esa empresa, ¿no? No por nosotros, sino ya hablo cualquier empresa que realmente nos contrate. Y sinceramente, yo leía páginas web que me dormía. Y nosotros hacíamos la broma de estar delante del ordenador y hacíamos así, o sea, en plan, nos estamos sobando, porque el contenido, cómo está redactado, realmente no te engancha a leerlo. Y si tú pues utilizas pues bueno, hemos hecho nosotros pues poner eslogans, utilizar pues una creatividad que realmente enganche al cliente a continuar y a mirar la página web de principio a fin, que es lo que realmente el cliente busca cuando contrata a una empresa que le haga una página web, ¿no?
Clar, amb això jo hi tenc dos punts en comú amb ells i no mos dedicam específicament al mateix. Una cosa és màrqueting i l'altra periodisme, però és vera que necessitam els dos en el nostre llenguatge a crear empatia, no? Per crear aconseguir aquesta confiança en els lectors o en els clients. I això és una feina de formigueta, de cada dia, diària, molt constant i molt complicada, veritat.
Per exemple, abans ella ha parlat de que s'havien pogut posicionar per damunt a Google amb una altra agència que havien estudiat, i ara explicaré una cosa. Ella se referia que s'han posicionat per damunt de manera orgànica.
De manera orgànica, sí.
I ho explicarem per la gent que no ho acabi d'entendre, que és quan tu cerques agència de comunicació a Mallorca, apareix per davant ses de més sense pagar per això. L'altre sabeu que quan, o la gent sap, que quan cerca Google, ses dues primeres recerques posen anuncio, són de pagament. Val? Sa que ve després et ser important, sa qui tu aconsegueixes fent cas a ses directrius que te marca Google i fent sa feina ben feta, val? Fan que te posicionis, que quan qualcú cerca una determinada cosa, val? Aparezquis tu. És el que ells han aconseguit, per exemple. Era per explicar un poc per si qualcú no ho havia acabat d'entendre.
Es decir, nosotros teníamos claro, bueno, a través del máster y bueno, David, que también ha estudiado mucho el tema del SEO, pues que debíamos apostar, pues hicimos un estudio de palabras clave para poder posicionar la página web. Todo eso estaba muy estudiado antes de incluso yo empezar a hacer los textos. Y en base a esas palabras clave, pues luego hicimos los textos. Y bueno, también David con los H1, H2, etcétera, que ahí también ha trabajado muchísimo.
Además de deixar que yo som es que después lo explico.
Bueno, SEO. Eres el libro gordo de Petete, no?
No, però jo explico aquestes coses perquè després mon pare, que escolta el programa, després me diu, no he acabat d'entendre una cosa. Val. SEO és la recerca a queixa a Google de manera orgànica, que és que tu apareixes sense pagar, de manera gratuïta. I ho aconsegueixes amb uns mèrits propis. Llavors, SEM és la manera d'aparèixer a Google pagant, val? I quin era l'altre que has dit?
H1,
H2 és el llenguatge, quan tu mires una web, en David, per exemple, quan veu una web, diu, este H2 està mal, o tal. H2 vendria a ser el segon, no el títol, sinó el subtítol. H1 seria el primer títol, H2 seria el segon, i llavors ja també es testa, o pots posar dos
H3.
H3 i aquestes coses. Ho dic per explicar-ho, perquè si no la gent diu que és H2. Sí, però jo ho explico així.
No? Però saps què passa? Moltes vegades no fa falta entendre tot això. Tu saps que deia jo quan feia el màster que ells han dit, era la segona edició, i jo sempre deia, dic, me deien, no majo, SEO i SEM, i jo deia, no passa res, ja el subcontrataré. Mira quant de companys aquí hi ha meravellosos que ho fan. És a dir, el que tenim clar és que dins el món de màrqueting digital han de tenir unes pinzellades de tot, evidentment,
i però sí que,
clar, se bo, però mos han d'especialitzar també en unes coses, perquè però no poden fer tot.
Jo això també ho tenc molt clar. Jo, quan un client me demana una web, jo dic, no la te faré jo. Perquè jo ho dic. O sigui, jo a la web, ja si veus la meva, veureu quin desastre tenc fet. Jo segueix pagant el domini per tenir juliafrau.com, val? Perquè sí, perquè m'ho van regalar i on m'ho vull quedar, però sí que no faria una web, i el que no puc fer a un client és enganar. Jo no li puc dir a un client, val, si tal, no sé què, la web te costarà això i després que la faci un altre. Jo preferisc, no, mira, la web la farà en David, David vine que ens reunirem amb aquest client, jo els present i ja està. Perquè per què he de fer una cosa que no se m'adona bé i que no m'agrada fer? No, millor que la faci en David i jo ja m'encarregaré del màrqueting digital o de la meva especialització que en YouTube.
Clar.
Es lo más inteligente que te la haga David, ¿eh?
Sí.
Yo creo que sí.
Es muy bueno en comunicación y marketing, ¿no, Nati? Ha tenido un montón de profesores.
Sí, pero es que esas cosas son importantes y la gente no lo acaba de entender. La Cristina, por ejemplo, hablaba de competencia. I clar que hi ha una competència, però és una competència que acaba cremant en el client. Hi ha una competència que és molt econòmica, que a vegades presentes un pressupost i diuen no, jo pac quatre vegades manco. Val, però quin resultat tens?
Correcte.
No tens resultats. No tens una fotografia bona, no tens un llenguatge. Quan abans has dit còpies el llenguatge a la web. O sigui, la manera d'escriure o
de testa.
O, per exemple, ells deien, no, nosaltres analitzem l'empresa i tal. Ells creen marca. Crear marca és dir-li al client, mira, a partir d'ara parlaràs d'aquesta manera. Es toca, emplearàs amb el client. No ho crees tu i el propietari, però crear marca no és fer el logotipo.
Ni molt manco.
Són uns valors de sa marca, també una manera de xerrar, com contestaràs, de quina manera contestaràs en el client, quin colors tindrà el teu logotipo, però també quin colors i quin to tindràs tu. Com diu una Rosario Flores, ese calorcito.
És això.
Allò que després emociona en el futur client. Sí, no en el teu client, sinó en el client del teu client.
Sí, és bàsicament la personalitat que va tenir nostra empresa des del moment que fem l'estudi de mercat i pensem com volem que sigui aquesta empresa.
I com voleu els clients, no? Perquè no, sí. També s'han de triar els clients que tu realment vols per la teva empresa.
Nosotros no nos valen todos los clientes.
¿Quién es el vostre client tipo?
Nau més a pime.
Pequeña, mediana empresa... Marca personal, emprendedores, es decir, ahora mismo...
Marca personal. Això m'agrada
molt. Sí, bueno, marca personal, pero lo decimos más por el tema del diseño gráfico y branding. Yo hice un curso de diseño gráfico y branding y yo qué sé, por ejemplo, hay una frase en la página web, además está justo en el inicio, que pone zapatero a tus zapatos, ¿no? Por lo que decíais antes de que hay mucho intrusismo. Yo creo que a veces todo cae por su propio peso. Nosotros teníamos, de hecho, un cliente, por ejemplo, que la página web se le va a hacer un amigo, y pasaron 2 meses, lo típico, ¿no? Un amigo te va a hacer una página web, pues no te la va a hacer al final, ¿no? Y al final, pues él habló conmigo y la página web se la vamos a hacer nosotros, ¿no? Lo digo un poco porque hay gente que a veces se mete un poco a decir, yo te hago la página web porque yo la sé hacer y con WordPress me bajo un tema y te la hago en 2 días, pero realmente no se dedica a esto porque tiene otro trabajo y luego al final pues no te la hace, ¿no? Y entonces ese mismo cliente se queda desencantado y lo que hace realmente es buscar a un profesional que en un tiempo determinado le pueda hacer una web profesional, pues porque la necesita, un e-commerce o lo que sea.
Clar, és que va arribar un moment, jo no sé si van a recordar, on tots érem community managers.
Sí, sí. Jo els deia...
Això fa molt de mal, i ara és molt important professionalitzar una mica aquesta
professió. Community manager. És una manera, sí, però per a gent que ho fa...
Clar, i costa molt veure i trobar aquest valor afegit que porten empreses com la que mos presenten ells avui aquí. Clar, és molt important que hi hagi professionals que realment saben de què estan xerrant.
Clar, moltes vegades també és professional... És a dir, el professional moltes vegades ho és, el que passa que no ha fet la formació i li falta, no? Però l'essència sí que la té, perquè hi ha gent que escriu molt bé, que comunica molt bé, però sí que és cert que no té aquella formació. A millor, pues, si fes un postgrau, si fes un màster, etc, ja li bastaria. Però per jo és molt important que la persona també ho dugui de dins, perquè moltes vegades molta gent, per molt que estudi, no serveix per això. És a dir, crec que són dues coses que s'han de...
S'ha de tenir un pot de dins, però també la formació és important. Jo, per exemple, jo sempre havia pensat que per mi el copy era un desastre, perquè jo sóc un desastre. Vull dir, perquè jo sóc molt de text curt. Jo no he estat mai de... Jo vaig intentar llegir un llibre i no.
I no l'he
acabat. No, jo vaig acabar. Però és vera que vaig canviar el xip quan vaig tenir de professora en Maider Tomasena, per exemple, que és una copywriter. I vaig canviar, vaig sortir de 8 hores de classe amb ella dient... M'agrada.
Clar, vas trobar un referent.
Sí.
Que a vegades ens falten referents, és molt important.
M'agrada el copy.
Clar.
Val? I és vera que... No valoreu la meva... Me miren.
Y me río porque me siento identificado contigo. Por eso ella se ríe también.
No, però és vera.
El tema del copy.
Però quan canvies, i canvies de xip, i vas a classe, i òbviament, te canvia tot.
Hombre, perquè nosaltres mateixos mos deim... Això no me va bé per jo.
Som nosaltres que mos posam els límits. Sí, és vera.
És a dir, no existeixen els límits. És a dir, ho hem d'intentar tot. Després se mos donarà millor unes coses i unes altres, però ho hem d'intentar.
Bé, mentre no mireu la meva web, ja me va bé.
Ja l'he pegat una ullada.
Però anem a veure. I és vera que la tenc a la xarxa. No, és un desastre, però...
Bueno, i s'és de pitjor, Julià. N'he vist s'és de pitjor.
No, però que no la puc ni editar. He de reconèixer que no la puc ni editar.
Escolta, en Cris no en té. O sigui que ja li pot ficar
cara. Pots entrar.
I aposta no tinc aquest problema.
Però és un desastre, però sí que era vera que no aprovava el màster si no publicava qualsevol cosa. Havia de tenir, per tenir un 0, jo havia de menester tenir un 0 perquè si no era un no presentat i no podia. I ja traurem el 10 amb una altra cosa i ja farem virgueries per aprovar.
És tremendo.
Però l'havia de publicar, però he de reconèixer que...
Ja t'has justificat.
Que mos seurem...
Ja pots anar a dormir tranquil.
Que mos seurem, mirarem la meva web i és un desastre, però és que entrarem amb qualcú que controli de WordPress i aquestes coses, intentarà entrar i no veurà el que tu veus. És que, de fet, si entres en el meu WordPress, no veus el mateix que veus quan la mires en el mòbil. És una altra cosa.
Ho estàs empitjorant moltíssim.
Sí, sí.
Ho estàs empitjorant moltíssim.
Però per això dic, jo no faig
plans web. Això ja pareix un succés.
A dins el teu WordPress, que hi tens?
No ho sé. Vaig instal·lar divis, temes i coses, i vaig llevar, i vaig posar...
Tu com jo, vas descarregar de tot i vas posar allà.
La S de seguretat, la tinc demanada i no sé on és. Tinc un codi i no sé on l'he de posar.
Hauran d'anar a un estudi com es deia.
Sí, sí. Sí, perquè el píxel...
Perquè no ho poden fer tot. No podem fer tot.
El píxel que me va ensenyar a posar Nabil Manúñez, també va ser professora, sí. No sé on l'he posat. Vaja. No sé si ho he posat a la meva web o a d'una altra.
Això queda fatal, no? Sí, això que estàs dient... No,
ja,
tu has de quedar.
Ja, però és la veritat, també he de dir que som un màquina.
No podem arribar
no,
tot.
I si mai faig una web, la meva web és superxula, quan me demani, ah, que xula és la teva web, però la m'ha fet en David o la m'ha fet en Tomeu. No? Saps? Perquè no has de dir si sí, m'he fet jo, ja som així, no.
Ara li haurem de demanar preu, que sí. Mos la facin ells.
Però que mos la faci per tot.
Sí, home, un descompte.
¿Qué más feis, nen? Conta'm.
Pues mira, con respecto a los precios, en nuestra página web hemos puesto precios.
¿Heu parlat dels preus amb obert?
Sí. Sí, sí, sí.
Interessant.
Sí, sí.
Això miedo. Està molt bé, eh?
Sin miedo. Nos ha costado porque teníamos que valorar realmente el trabajo que estábamos ofreciendo. Quizás hemos metido la pata, no lo sabemos, es, de momento
es
no.
Es un mundo muy abierto, el tema de precios digital. Sí. Te hacen páginas desde gratis hasta 6.000 euros o 10.000 euros. Claro, es que es,
no depende de la complejidad también de la página web.
Clar, que a vegades depèn de si ha de ser un e-commerce, si ha de tenir un...
Exacte. Si és només una pàgina que és branding o una landing page per segon quines coses.
Les landing page són aquestes pàgines...
One page.
Les landing page són aquestes pàgines que tu enllaces, vas cap allà i allà ja compres directament i ja registres.
Per una cosa en concret, sí.
Per un event, per exemple, o per vendre un producte determinat.
Per descarregar un llibre, que moltes vegades ho feien. No?
Sí.
Aquest llibre gratis i vas allà, no?
És que sóc, jo som l'home on explica les coses.
Ja ho veig.
M'haureu de perdonar.
Pero no bueno, en principio lo de los precios que os quería decir, que por ejemplo una página web, tenemos dos tipos, la web profesional y la one page, y la one page una persona, por ejemplo como Julia, que quiere hacerse pues, un perfil pues evidentemente más profesional y detallado, es una página que es en scroll en una sola página, bueno eso lo puede explicar mejor David. Y precio pues a partir de 499 euros, evidentemente si el cliente pone el dominio y el hosting, nosotros le hacemos creo que son hasta 5 creatividades o incluso hacemos nosotros la sesión de fotos, está incluido el tema.
¿Vosotros hacéis la sesión de fotos?
Sí,
también.
Això està molt bé, eh? Sí. T'ha fet un súper bon preu.
Sí.
Te digo, pues si te lo quieres mirar.
Sí, un llibre. Les fotos sí m'agraden, allà, el sapedreiro i tot això. Jo ho vaig dient.
Lo demás no, pero las fotos...
No, lo demás és un desastre. Bé, és color i és meu petit logo. Això va compareixent jo i ho duc per tot.
M'encanta.
I llavors vaig afegir l'emoji, que és un imant, a més, eh? Bé, què més volíeu saber d'ells? No sé, dona molts les teves xarxes d'una altra pizza, vostra web...
Ah, jo sí volia dir, mira, sí. Arrel de dies no. Per què aquest nom?
Maramarca.
Sí.
Bueno, Maramarca viene realmente... Bueno, nosotros tenemos una perra en casa que se llama Mara y como parte de nuestros valores o la empresa va a tener una parte solidaria porque, bueno, tanto nos preocupa el medio ambiente, bueno, de hecho David es de Greenpeace... Y yo también he colaborado con varias asociaciones de protección animal aquí a nivel local, que, bueno, que se ocupan del tema de abandonos de perros y gatos. Pues sí que considerábamos que si esos dos valores para nosotros eran tan importantes, queríamos que lo reflejara nuestra empresa. Y entonces, bueno, nuestra perrilla es nuestra canija en casa y se llama Mara. Y dijimos, bueno, algo que combinara. Y Mara Marca, la verdad es que las dos cosas juntas quedan muy bien. Y para hacerlo un poco más retorcido y divertido, dijimos, pues vamos a ponerle una K. Así cuando nos pregunta, dijimos Mara Marca con K.
Muy chulo.
Y ese es un poco el origen del nombre.
T'has fixat tot el que uneix aquest món? És a dir, viuen junts, pareix?
Sí, no, ho acaben de destapar, jo ho he dit, que començàvem fora d'hora de fruites.
No, el seu K ha posat el nom de l'empresa, és a dir, aquí és que és un cúmul.
És molt familiar.
I se lleva bien todo este cúmulo, trabajo...
Sí, todo el mundo nos hace la misma pregunta.
Sí.
Pero bueno, de momento...
No, se lleva bien.
Se lleva bien.
Nos podemos pasar horas sin hablarnos.
Sí, porque estamos cada uno absorto en su tema, que realmente es como si estuvieras trabajando, pues eso, cada uno en un trabajo.
Y que lleva momentos que dius, ara no se xerra de feina y ya está, y atures, porque si no...
Eso es difícil, ¿eh?
Sí,
normalmente...
Sempre surt cada coseta, però bé.
Cuesta, pero bueno...
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Esperem que torneu un altre dia, mos conteu més cosetes... No? Vos pareix?
Sí.
Venir un altre dia, yeah. Contar-nos més,
sí, sí, sí.
Quan
quieras.
Una ampliació d'equip...
Sí, qualsevol cosa.
Ojalà. Més àrees, que facin més coses, que sempre se cresqui... No? Que no pugui absorbir una...
Sí,
no?
Lo que sea. Sí, el hielo... Ya hemos roto el hielo. Primera vez en ràdio.
Pues... I d'allà està, un altre dia vens i mos contes, jo què sé, estratègies que utilitzes per publicar o per fer campanyes, cosetes d'aquestes que mos vulgues contar i que vulgues compartir amb la gent.
Me ha quedado una pendiente que os quería comentar, lo del tema del videomarketing ahora en redes sociales, etcétera, que entra
molt important,
fuerte.
Molt important.
I nos estamos especializando en la edición de vídeos cortos, de vídeo Full HD, a partir de 30 segundos. Y yo creo que eso va a ser un poquito el futuro y también ayuda en el tema del posicionamiento para tu página web, si tienes un vídeo, etcétera. O sea que ahí también vemos...
¿Y en Facebook en drones o no?
Todavía no hemos llegado
a eso,
pero bueno, estamos...
Llegaremos.
Tenemos material, però bueno, de moment no hemos llegado al dron.
Vale. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, ja vos dic, un altre dia tornau i mos contau molt més. Anem a escoltar un tema, ara ho feim en Lucas Graham i aquest Lia. So much for supposed to be. Girl, I wish you luck getting over me. And supposedly you're with him but wish you were holding me. You wish you were holding me. Isn't it something? Whenever you touch him, you don't feel nothing. Isn't it something? How quickly your honesty just turns into make-believe. It turns into make-believe. Call again. Guess it didn't go how you imagined it. I know what it is. All the time with them, you were wanting this. Yeah, you were wanting this. Isn't it something? How easy you're falling. Like he was not. How quickly you're meant to be. Just turned into history. They turned into history.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears. Et sonen. Si tu no vens darrere, jo et tenia. But if you wanna live, ja veuràs com fliparàs a temps. Aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com.
Què en saps de les professions que t'agraden? Tens clar a què te vols dedicar? Coneixes com t'has de formar per accedir a la teva feina somiada? Vols saber si pots accedir ràpidament a un lloc de treball ben remunerat?
La resposta a aquestes preguntes, cada dimarts a les 6 del capvespre a Incorporació Immediata, un programa d'IB3 Ràdio que presenta Toni Traveria.
A Eivissa i Formentera, escoltau IB3 Ràdio al 93.7 de la FM.
A IB3 Ràdio, Fora d'Hora, amb Julià Frau.
Ah, Ara ja s'hi falten 22 minuts per arribar a les 11 i acabar amb el programa d'avui, però és el moment de robar-li el temps a en Marco i que arribi n'Isaac Hernández. Bon vespre, Isaac.
Bon vespre.
Benvingut.
Gràcies.
Feia un parell de setmanes que no mos veiem.
Sí.
I que no fa excepció.
Així
però
és.
Bé, avui aquí sí que toca. Vinga, anem, conta-mos. Yeah. Notícies curioses del món mundial.
Empezamos con la primera.
Sí? Sempre comença amb la primera, m'he fixat.
Sí, sempre,
eh?
Nunca empezó. Japón crea una sala para destruir objetos frágiles,
¿sí?,
para gente que sale de trabajar estresada.
¿Qué
onda?
O sigui, lo que abans era penjar una bossa,
sí, una
d'aquestes
bossa
de boxing i pegar cops. Però ara te donen objectes i els atires.
Te vas a una sala con vasos i te dan un palo i empiezas a destruir.
I això és per desestressar.
Per desestressar.
Val.
Escolta, jo tinc un sistema, també, eh?
Sí? Quin ample és, tu?
Els dardos.
Els dardos.
M'encanten. I desestressa molt.
Jo he de reconèixer que jo amb la finestra i bel.
Hello.
Però no t'hem veïnat, va, visc al mig del camp, però bel.
Que
I a vegades
suerte.
En Marco em diu, ah. Jo, ah. I, no espanyes aquesta son jo.
Pues m'encanta. Pues a mi m'agrada molt anar a nedar.
A nedar també desestressa
sí.
molt.
Quan estic dins la piscina ja pot passar qualsevol cosa, que és l'únic moment on aconsegueix aturar de pensar.
Desconnectar del sí. món i això. Interessant. Següent notícia, Isaac. Sí. Bé, tu què fas per desestressar-te?
Jo, sí,
no
jo
diguis,
també.
No, si no se pot dir, no ho diguis.
No, sí, se puede dir, hombre. Seguimos. Una mujer encuentra el perfil de Tinder de su marido.
Tinder, pero es que no lo sabe.
Sí, venga, explica qué es Tinder. Aquesta sí que la voy a escoltar.
Vale,
Tinder, pero es que no lo sabe, es como es Grindr.
I que ser Grindr.
App de ligoteo.
És una app per trobar parella, no?
Sí. Per aquelles persones que tenen tot el dia ocupat i que no poden conèixer gent o que els hi costa.
Sí. A 300 metres, tal.
Això mateix.
Mercat. Yeah. O sigui, 300 metres aquest...
No, i que a part és molt guai perquè te diu sí, no.
Sí,
sí
no.
No. Sí.
Val. Bé.
Va. Pues sí. Mi pregunta és, ¿quién sí. engaña a quién? Porque claro, los dos tienen la app.
Claro, porque ella ha trobat en el seu home a sa app.
Claro.
Clar.
Jo crec que el que tenen és un problema de comunicació.
O una relació consentida.
Perquè si no, però si li ha trobat i no és consentida... No, perquè si no ho sabria, si fos consentida...
Jo crec que si tots dos estan allà, són tots dos.
Sí. Són tots
dos,
clar.
Però sempre pot dir, no, jo entré perquè tu amiga me dijo que estabas.
Sí, clar, no. Per mirar-me si era, no. Jo no m'ho creuria.
No, clar.
Si a mi m'ho dius la meva parella, no m'ho creuria.
Però és falta de comunicació, perquè si tots dos són allà, s'ho podríem posar d'acord... I seri tot dos, però sabiguent o fora d'amagar?
El que sabiguent és que hi ha un problema allà i pot... I... Sí, és un succés.
Però
sí,
com és la història? Cuéntanos.
Conta-nos un poc més. On va passar això? Com, d'on, de quan, per què?
No m'agraeixi aquestes preguntes.
Ah, això ell no ho diu.
Perquè, bé... Val, perquè no ho saps.
No
saps què va passar. Bé, és igual, es culpa de tot dos. Següent notícia.
La policia denuncia a una mujer
sí?
por no llevar el DNI.
Val,
a que no sabéis cuál fue el testimonio de ella.
¿Cuál?
Le da vergüenza porque sale horrible en la foto.
No, però això no...
Escolta, no...
Hi ha molta gent que té aquest problema.
Sí, que no l'ensenya.
Representa molta gent.
Però ho has de dur, estàs obligat a anar identificat.
Però no vull ensenyar. I si no fas així, no? Aquí, això és streaming, no?
Sí, fas així
i ja està.
I ho tapes i ja està. Com aquell que va sortint s'escuradents.
I si no, poses una damunt de l'altra i ja està. I,
no, perquè això seria manipulació d'un document públic.
Vale, no puc dir això. No. Una ràdio pública, quin desastre.
No, ja ho he pensat.
Ho he fet petar.
A mi me va passar un
pic. No me faceu cap.
Vos puc contar una història,
no? Has pensat
no?
en veu alta, crec, aquesta
vegada. Jo vaig perdre el DNI, me'n vaig fer una altra i llavors el vaig trobar. Clar. I me van aturar un control de la Guàrdia Civil, de trànsit, i jo vaig treure el DNI i dic, ah, no és este, és l'altre.
Bueno...
Ai, clar, li vaig dir, no sé què que t'acabes de donar, ets l'altre. Bueno, me van enrenyar, perquè clar...
Renyar, renyar seria de
menys. Sí, no, però era de bones.
No, per lo menos, però te podien haver multat o no?
Sí, perquè no pot tenir dos documents.
Exacte.
Li vaig dir, no, és que llavors ho vaig trobar... I perquè demà se fotó el record i m'ha dit, val, perfecte. I se'n va anar en el seu cotxe, ho va tornar i m'ho va tornar espanyat i ja està. M'ha dit, ara ho t'ho pot quedar. Però ha xapat un cantó i ja està. era dels que no duen xip. Però bé. Ai, però aquesta dona, i de bones? És d'aquí?
Sí, és d'Espanya.
Bé, si tenia DNI, sí.
No sabem si era mallorquina, però...
No ho sabem.
No creo tampoc.
I una més, una més?
Vinga.
Vinga, una.
Un ladrón en estado de ebriedad.
Sí.
Roba una botella de whisky de una tienda.
Sí.
Y no tiene lugar mejor que esconderse que en una comisaría.
¿Por qué? O sigui, va,
però com s'ha anat a amagar a una comissaria?
Però ja m'ho va contar.
Aquest home no sabia llegir, m'imagino.
Però és que em va passar un aquí a Serenal.
No hi veia, clar.
Però és que m'ho va contar un aquí a Serenal que un va entrar a robar i va quedar dormit damunt la galera.
Jo hi era aquell dia. Va ser dia que vaig venir.
Ah, vols? Que clar, t'havies vengut de convidada. Molt divertit, molt divertit.
Pues esto ocurrió en Riverton, Estados Unidos.
Sí.
Y pues el señor entró ahí y ahí se quedó. No salió detenido.
Bé, molt bé. Interessant.
Li van fer bufar, no?
Me supongo. Sí.
Moltíssimes gràcies, Isaac. I ara canviem completament de tema, no podem ni música ni res, però anem a donar la benvinguda a dues persones. Mm-hmm. Anem a donar la benvinguda a en Johnny Giraldo i en Giovanni Ramírez. Bon vespre. S'ha assegut un company vostre que jo no el tenia localitzat. M'ho presentau vosaltres.
Es una sorpresa.
Ah, val.
Una sorpresita, muy buenas noches.
Bon vespre.
Me gusta mucho veros aquí a todos, hay caras conocidas, mucha gente, muy agradable, de verdad que muchas gracias por la invitación.
Jo a vosaltres vos he de presentar com a coach, ho diré bé, músico digitals, i esteis en el grup IMETS.
Así mismo.
Conta'm això de músics digital, músico digitals...
Bueno, digamos que actualmente hay un poco un desconocimiento, digamos, de lo que ha cambiado la industria musical en los últimos años, ¿no? Que ha dado un giro totalmente 360 grados y queremos eso, aprovechar y ayudar a estos chicos que están empezando en el mundo musical, que quieren actualizarse y aprovechar todas las herramientas que, digamos, que ofrece el mundo digital, el marketing, hoy que hemos estado hablando mucho de marketing. Realmente un artista es una empresa, igual, tiene las mismas necesidades, tanto vídeo, fotografía, social media. Entonces queremos que la gente... aproveche todas estas herramientas y ayudamos un poquito en que puedan sobresalir y destacar en toda esta industria musical, en todo este cambio que ahora hablaremos un poco de todo lo que ha cambiado. Estoy con mi compañero Giovanni, mi socio, y bueno, a partir de esta necesidad que hemos visto, hemos querido emprender un camino en toda esta era digital y utilizando estas mismas necesidades, pues la aprovechamos en estos artistas. De hecho, aquí tenemos uno de ellos. Es un hombre, JD, quería que conocieran en persona uno de ellos.
Hola.
Y bueno, y queremos dar algunos tips, digamos, que las personas que quieran dar ese salto al estrellato, digamos, pues puedan aprovecharlo. Así que... gracias por la invitación, me gusta, Majo, me encanta verte por aquí, Cristina, gracias, muchas gracias, Julia, muchas gracias por la invitación y bueno, mi compañero Giovanni se lo presentó.
Muy buena noche, muchísimas gracias por la invitación, para nosotros es un placer poder estar hoy aquí presente en lo que son los medios de comunicación de IB3, muy agradecidos con todo el apoyo que hemos venido teniendo durante este tiempo al iniciar lo que son los proyectos. Es verdad que, bueno, para contar un poco los inicios hay que ir muy, muy, muy atrás, pero en resumen... estamos aquí porque el tema del marketing, del tema de los negocios, todo lo que tenga que ver con el movimiento social, todo ello nos apasiona mucho, ¿no? Y por eso es que hemos iniciado este proyecto. Ya hace unos 4 o 5 años que venimos pues trabajando todos estos movimientos para salir adelante. Y el tema de la música siempre ha estado muy ligado hacia nosotros, porque fue en la parte que empezamos, el tema social, y debido a ello, pues, nos hemos ido involucrando más en lo que es el tema del marketing, y a día de hoy, pues, nos hemos ido especializando un poco más en el sector de la industria musical, y eso es lo que queremos hablar un poco aquí, esta noche.
Vale, así que, amén. Per començar, jo avui he vist que heu anat a gravar un videoclip.
Així val? Mateix.
Ja ho he vist i feia fred, no és vera?
Sí, molt de fred.
Me fa gràcia en Johnny perquè m'ha dit jo intentaré xerrar amb mallorquí.
No, jo m'agrada. Bé, jo visc aquí fa 16 anys i ens hem d'adaptar. I m'agrada molt l'idioma, l'anglès, el mallorquí... Jo m'arrisc.
Sí.
Molt bé, ho fa molt bé.
Sí, sí, clar que sí. Clar que sí, però bé, si has d'estar més còmode xerrant en castellà...
Sí, i bueno, com lo decía, estábamos grabando un videoclip y... Y nos gusta mucho todo el tema de las cámaras, el espectáculo, el mundo del espectáculo. Es algo que lo llevamos muy adentro. Y bueno, intentamos aconsejar, intentamos dar sesiones de coaching a nuevos artistas, gente que quiere sobresalir, que a lo mejor tiene el talento, pero es verdad que hoy en día hay que ir más allá del talento y hay que explotar todas estas herramientas de las que muchas hemos hablado hoy en todo el programa. Que ojalá muchos de nuestros oyentes pues hayan estado atentos i puedan aplicarlo en su propia carrera.
De fet, podeu aprofitar per donar les vostres xarxes socials.
Por supuesto, nos pueden encontrar en Instagram como @grupo/IMEX. Y bueno, tenemos una parte un poco más social, más comunitaria, que se llama Portalis, en la que intentamos... ayudar de manera un poco altruista, ¿no? A muchos artistas que están comenzando y quieren un poco sobresalir. Así que, bueno, me gustaría que también vosotros nos dierais algún tip o algo de marketing que podamos, que desde vuestro punto de vista creáis que podamos aprovechar o que puedan aprovechar los nuevos artistas.
Jo me situaré perquè, com a oient, ¿no? I, és a dir, jo me trobo sempre d'ells, jo m'agrada molt cantar, per exemple... I vosaltres, a què m'ajudaríeu? Què podríeu fer vosaltres des de la vostra empresa?
Vale, nosotros lo que queremos o pretendemos hacer con el mundo artístico es que puedan, y no solo con el mundo artístico, sino con toda la ciudadanía en concreto, ¿no? De que las redes sociales no solo son redes sociales, son herramientas con las cuales se pueden avanzar en muchísimos sectores laborales. En este caso, para un paréntesis, ¿no? Una persona que tiene su Facebook, pues tiene su perfil, está buscando trabajo, ¿no? Va, se presenta, reparte currículums y tal, y pone sus redes sociales. Pero a lo mejor no ha caído en cuenta de que el contenido en sus redes sociales a lo mejor no es el adecuado para esa empresa. ¿Por qué? Porque tiene fotos muy normales, quizás con bebiendo cada fin de semana, no con el tipo de imagen que debería tener para poder optar a ese puesto de trabajo. Entonces... las redes sociales ya se han convertido más en un escaparate online. Eres tú como el tipo, los Sims, ¿no? Que antes jugábamos el tipo avatar online. Pues ahora eso es lo que a día de hoy son las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando llevas un currículum a un sitio, lo más seguro es que los de recursos humanos entren a tu red social y vean qué tipo de persona eres. Porque no van a querer tener una persona que está siempre bebiendo, porque quizás al otro día falta el trabajo, entonces...
Entenc que això també és gestió de marca personal.
Claro, nosotros no solo tocamos el ámbito musical, ¿no? Debido a que hemos venido desarrollando movimientos de marketing, hemos ganado pues, que ciertos conocimientos para poder defendernos en este sector. Entonces lo que queremos transmitir a todas las personas, no solo a los que se dediquen a un sector artístico, sino que puedan tener esa referencia, ¿no? O esa importancia que hay que tenerle a lo que son las redes sociales,
la marca personal,
¿no? Lo que es la marca personal, ¿no? Poder identificarse bien.
Y otra cosa es que yo no entiendo muy bien cuál es vuestro sector, la industria que vosotros anomenau, ¿quién es? ¿Es de Baleares? ¿Es nacional? ¿Es internacional?
Pues de hecho, actualmente es que vivimos en un mundo tan globalizado que, si te soy sincero, cuando estamos en las redes sociales contactamos con personas de todo el mundo. O sea, a lo mejor él tiene muchas colaboraciones con gente de Estados Unidos, productores de allí, a lo mejor ingenieros... audiovisuales de otros sitios, y siempre están los artistas mismos de otros lugares. Siempre hay esa sinergia, y hoy en día el mundo está muy, muy, muy conectado, interconectado. Entonces, realmente no es algo, a lo mejor en el ámbito presencial, en la actuación en vivo, sí que es verdad que puede ser más centrada aquí. Pero de cara a las redes sociales es muy importante dar una imagen globalizada, y lo de la marca personal que hablábamos antes, muy importante. Intentamos que cada artista se vea a sí mismo como una empresa, como alguien que tiene que tener unos valores, unos principios, un color, el calorcito que decías tú, cada uno, cada artista, porque hay... cada día sale gente que quiere cantar y tiene que destacar de alguna manera, así que intentamos que mediante un proceso creativo, que no sea simplemente salir al micrófono, porque lo que hablaba antes, no es solo el talento, desafortunadamente, hay artistas que no tienen el talento, pero han desarrollado todas estas herramientas a la perfección y han destacado. Luego hay otros artistas que todo lo contrario. Entonces intentamos que haya ese equilibrio, ¿no? Que permita que su trabajo no se quede en el aire, sino que llegue a la gente, que se viralice o que tenga una repercusión inmediata. Y esta industria ha cambiado mucho, la industria musical. Antes a lo mejor siempre han habido los tres sectores, que es el tema de la licencia, luego por otro lado la grabación y luego el vivo, el directo. Pero es verdad que la grabación, lo que es la disquera, la discográfica, ya ha pasado a un segundo plano, ya no es el sueño de un artista firmar por una disquera, realmente.
És que el món ha canviat moltíssim per això mateix que diu, perquè ara mateix tu pots gravar un tema musical i ho pots compartir a través de xarxes.
Clar, d'això em volia xerrar, perquè el model de distribució canvi, sí. Actualmente, ¿cuál es? ¿Hacia dónde va el modelo de distribución de la música?
Vale, por ejemplo, eso se ha vuelto algo mucho más amplio, ¿no? Porque para eso tendríamos que viajar un poco más en el pasado, ya por ahí los años 90, ¿no? Yo creo que todavía no había nacido, pero el conocimiento que tengo...
Sí, tu gent molt joveneta. Jo soc milenial, però de les primeres... Jo soc del 83, però que si ja havia nascut en el 90... Déu meu!
Jo soy del 89. Mare
meva!
Que
jovenets!
Entonces, claro, a lo que iba yo es que para entender un poco sobre ese tema, sobre ese cambio en la industria musical, ya tendríamos que ir al monopolio que tenían las grandes discográficas, los sellos discográficos, ¿vale? Que es en la parte física, ¿no? Cuando vendían los vinilos, los CDs,
cassettes,
todo ello, los cassettes. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un grupo de millennials en ese entonces, un grupo de hackers, que lo que hicieron fue aprovechar el boom del internet y crear archivos musicales que se permitían compartir y
descargar. De hecho, Napster fue uno de los impulsores de esta revolución, que en su momento, bueno, se ganó 1,000 demandas, estuvo con 1,000 juicios, y de ahí surgió, digamos, iTunes, que fue realmente Apple el que apostó por negociar con las disqueras, decir, mira, no tenemos que vender un CD completo, tenemos que vender singles, vamos a intentar venderlo a $1, vamos a intentar que la gente consuma. Y bueno, ya a partir de ahí también ha cambiado más aún ahora con Spotify, que ya es una suscripción, lo que llaman freemium, que es algo un poco más que te suscribes y ya tienes una biblioteca completa sin tener que comprar cada una.
I que ja va canviant tot, perquè de fet a una persona que va presentar un tema musical aquí, que era en Baldo, aquell Vull ballar amb tu, no sé si eres mateix dia que vas venir tu.
No.
Val? Doncs en Baldo, que és de Calvià, va presentar Vull ballar amb tu en aquest programa.
Va ser el primer programa, no, això, o no?
No ho sé, no me'n recordo. L'hauríem de mirar. No, en Baldo va ser un poc més endavant. Doncs, per exemple, ara quan te'n vas a una story, perquè l'altre dia estava fent una story i tal, dic, ai, ara m'agradaria aquesta cançó de Vull ballar amb tu. Vaig posar Baldo en dues As, Baldo, i sortia realment, o sigui, Instagram en els stories, vull dir, i és un artista de Calvià que no ha gravat cap disc ni res, però sí que està a les plataformes. I jo suposo que és un poc la feina que feis vosaltres, també.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, volviendo un poco a la pregunta de Majo que nos hizo antes, de que en ese caso que ella fuese artista, ¿qué podríamos nosotros realizar ese tipo de gestiones? Nuestra labor es lo que hablaba ahora mi compañero, lo que es crear un proceso creativo a un nivel bastante profesional, porque ya no es el hecho de meterse a un estudio y grabar una canción. Detrás de todo eso tiene que ir unas pautas a seguir durante ese proceso creativo. Nosotros ese movimiento le llamamos de tal manera porque nosotros nos sentamos con el artista, lo que trabajamos, lo que es el target, el público que es preferente, qué tipo de música es el que se quiere hacer, incluso la letra, porque sabemos de que qué tipo de radios no dejaran o no permitirán distribuir ese tipo de canciones por el tema de la letra.
Claro, y fais un poco una asesoría de empresa, realmente.
Claro, le hacemos una asesoría porque es lo que hablaba ahora mi compañero Johnny, de que un artista es como siendo una empresa también, es un producto en el cual tiene que vender un excelente servicio para los consumidores para que lo puedan captar.
Y tú le has de saber de decir, no, això no vayas cap aquí, que un amic seu lo millor no li dirà, sí, porque serà un fan seu, pero tú le puedes decir, no vayas cap aquí, que això ja està passant, ves cap aquí.
Claro, porque hay personas que dicen, por decir, quiero sonar en la mejor discoteca de Mallorca. Vale, pero es que la línea que llevan ellos no es la que corresponde a la que estás cantando ahora mismo. Sal un poco de tu zona de confort, ¿vale? Adáptate a esos nuevos ritmos que están poniendo tanto en esta zona y adáptala a tu forma de canto. con tu productor, haz un estudio de mercado sobre la línea musical que se está llevando ahora mismo e introdúcela, y lo más seguro es que te acepten y sea un boom musical.
Igual hay que tener en cuenta que no todos están para hacer el boom, el cambio, por así decirlo. Porque hay artistas que nacen para hacer lo que es género que es bailable para discotecas, y otros que dedican más a lo que es el romantiqueo, otros quieren hacer trap, que es lo que se maneja ahora, rollo Bad Bunny, Mike Tower y toda esta gente. Entonces hay que tener que son factores diferentes cada artista también.
És que canvia molt i clar, hem de pensar una cosa, que l'artista no és com abans, que feia el que a mi m'agrada perquè a mi m'agrada i la gent me compra, perquè hi havia 40 artistes. Ara n'hi ha 400, perquè en la globalització doncs no l'ha de pagar un estudi, sinó poder-ho fer digitalment a casa, mil coses.
Clar, és molt més fàcil.
Doncs vos haurem d'acomiadar, però convidam a tot l'equip, que tornem un altre dia. Sempre convidam a tothom.
Moltes gràcies.
Sempre convidam a tothom.
Un dia ho van a venir tot de golpe.
No, però el anem organitzant. Deim adeu i tornarem divendres que ven. No, que no hi ha programa, el següent tampoc, sinó el darrer divendres del mes de novembre, el dia 29. Vos deim a deim i ho feim amb Rosalía i aquest con altura. Tornam, molt aviat, moltíssimes gràcies a tot per haver estat aquí.
Gràcies a tu, Julià.
Gràcies a vosaltres. Muchas gracias. Vivo rápido y no tengo cura. Coventura. Iré joven para sepultura. Coventura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira.